En Ruta, un programa en el que coneixerem els millors racons del nostre país. Tots els dimarts, d'una a dos quarts de dues, i en repetició a les 8 del vespre, amb Rafael García. Bona tarda i benvinguts a una altra ruta. Salutacions a tots els seguidors d'aquesta ruta. La Iglesia d'Olot, coneguda com la Catedral del Lluçanès, pel fet de ser la més gran de la subcomarca i cap de l'Arxiu Prestat, té dues esbeltes torres simètriques i octogonals que magnifiquen encara més les dimensions del temple. Avui, doncs, estem a la ruta de les Torres d'Olors, la catedral del Lluçanès. Bé, doncs, avui, amb aquesta ruta, Estem acompanyats per aquest gran grup Roba Estesa, un grup de noies molt animadores i molt animades. I és clar, elles doncs han volgut anar a començament doncs a la muntanya, perquè després sentireu una cosa que passa en aquests llocs. Direm doncs que salutacions de nou, i que per accedir-hi la manera més habitual d'arribar a Olors, de Lluçanès, és per la carretera C-154 de Vic a Gironella. Olors és a 20 quilòmetres de Vic i a 30 de Gironella. Hi ha també altres possibilitats d'arribar-hi, com ara des de la sortida 164 de l'Eix Transversal. La comarcal 25, doncs prenent des d'allí la comarcal 670 cap a Oristià, i després la BV 4404 d'Olors. En fi, ara anirem aquí doncs a veure les torres. Diu que les torres, diu que en acostar-se a Olors es veuen sobresortir molt damunt de les teulades del poble. Dues torres esbeltes són els campanars simètrics de l'església de Santa Maria d'Olors. L'església d'Olors no destaca especialment ni per l'antiguitat ni pel valor artístic, però sí per les seves dimensions i originalitat. L'enorme façana neoclàssica és de finals del segle XVIII i el temple té la curiositat d'estar fet doncs, amb pedres no gaire grans i de dimensions, formes i textures molt diferents. En fi, i només a les cantonades i als vèrtexs principals té carreus de pedra grossos i octogonals. Els dos campanars bessons són molt alts i esvels, gens habituals en pobles tan petits, doncs presideixen la plaça Major. Diu la rondalla que mentre es construïa la església, un ric matrimoni, estèril d'Olors, va encomanar-se a la Mare de Déu, tot prometent pagar un esplèndid campanar pel temple si aconseguien tenir un fill. 9 mesos després, la senyora va tenir bessons i el matrimoni va pagar llavors dos campanars idèntics. Veieu, doncs, com aquí, ves, aquestes van anar a la muntanya i li deien, no pateixis, ma mare, que, en fi, ja vindrem, ja passarà alguna cosa o altra. En fi. Nosaltres ara continuarem. La catedral del Lluçanès. Diu que la catedral del Lluçanès fou el bisbe Josep Torres i Bages el 1846 i 1916, el primer que va anomenar l'església de Santa Maria d'Olors com la catedral del Lluçanès. El terme havia de tenir èxit per diversos motius. En primer lloc, l'antiguitat del primer temple consagrat en aquell mateix punt l'any 908. I en segon lloc, pel fet que durant segles Olors va ser el poble més gran i la capital de la subcomarca, doncs així com la seu de l'arxiprestat del Lluçanès. Tot plegat ajuda a entendre del perquè de les desproporcionades dimensions de l'Església respecte al poble. Thank you. Anem, doncs, pels voltants d'Olost. No és Olot, és Olost. El poble d'Olost és un poble d'ambient rural que, a banda de la seva gran església ciprestal, amaga diverses curiositats. En un petit turó hi ha l'ermita de Sant Adjutori, un temple del segle XVIII, que és centre de peregrinació i aplec per les olostencs, per als olostencs. Des del turó s'obté una perfecta vista elevada Olost, així com també d'una bona part del Lluçanès més meridional. Direm que al sud del poble hi ha el castell d'Olost, que més aviat es tracta d'un esplèndid mas fortificat, amb orígens al segle XI, però amb la construcció que avui es pot veure atribuïda als segles XIV i XV. Doncs el castell compta amb dues torres muralles i alguns finestrals i altres elements gòtics. Direm, doncs, que el Lluçanès Sud, en el Lluçanès Sud, es pot dir que el Lluçanès Sud és la part més baixa de la vall de la Riera Gavarresa. El principal curs d'aigua que vertebra el Lluçanès abans d'entrar al Pla de Bages. Gairebé tot el Lluçanès Sud està inclòs en un terme municipal únic i enorme. Oristà de més de 70 quilòmetres quadrats, que antigament fins i tot havia format una única demarcació amb Olost. Curiosament, el nucli d'Olost està situat ben bé sobre l'actual límit municipal amb Oristà, de manera que el castell d'Olost, als afores d'aquest poble, està ja dins del terme d'Oristà. Són, doncs, en definitiva, dos pobles veïns amb una història, un patrimoni i uns paisatges comuns. El petit poble de Sant Feliu Sasserra, administrativament, ja és el Bages. Completaria, doncs, aquest territori del Lluçanès Sud. O sigui, el poble de Sant Feliu Sasserra ja passa a ser del Lluçanès. En fi, ara, aquestes noies que ens acompanyen avui, elles també diuen que són d'aquest poble. En fi, a veure què ens diuen.
S'esmunyeixen el tros del veí i aquest, en veure'ls, s'arrabé les dents i els fa fora amb insults dignes d'avi. Soc d'un poble prou conscient, ric, divers i ple de sentiment, on no et miren de reull caminant pel carrer per vestir o estimar diferent. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. Soc d'un poble tan petit, conegut per la seva bellesa i que amb quatre carrers no pots fer un embolic d'on sempre et guiarà la tendresa. Soc d'un poble pioner en resoldre conflictes d'alçada, on no veuràs baralles al mig del carrer, tampoc entre la mainada. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. El meu poble tothom canta el bé, m'imagino des de la innocència. El meu poble tothom canta el bé, i viurà si en mantenim l'essència. El meu poble tothom canta el bé, m'imagino des de la innocència. El meu poble tothom canta el bé, i viurà si en mantenim l'essència.
Bé, doncs, aquestes noies que es deien que d'aquest poble petit, ja nosaltres hem escoltat més o menys la història d'aquest poble. Ara anem, doncs, per fer, com sempre, el passeig, la ruta, pel Lluçanès Sud, Olors, a Sant Feliu Sasserra. La ruta comença a la Torre d'Oristà. Se'n va cap a Oristà i acabem a Sant Feliu Sasserra. Recorregut 15 quilòmetres i el temps és un matí. Les dues torres bessones presideixen la petita plaça Major d'Olors. De la plaça arrenquen els principals carrers del poble, on es poden trobar carnisseries i fleques amb bons productes de la terra, i alguns bars i cafès on la vida encara transcorre als ritmes d'abans, un ritme marcat per les partides de cartes i les tertúlies animades. Olors té també un petit museu parroquial, molt curiós perquè se centra entre d'altres, entre d'altres temes, se centra en l'apocalipsi. Direm, doncs, que sortint d'Olors en direcció a Oristà per la BV 4404, hi ha primer la Torre d'Oristà, petit nucli agregat en l'ampli terme d'Oristà. De fet, el municipi d'Oristà compta amb un gran nombre de petits nuclis, masies i ermites disperses. La Torre d'Oristà està al mig d'un petit altiplà, a la dreta de la Gavarresa, i té només dos carrers, el Nou i el del Baix. Passat per aquest nucli, s'arriba a una cruïlla que porta a la dreta cap a Sant Feliu Sasserra, i a l'esquerra cap a Oristà, amb tots dos passant per la B433. D'Oristà en destaca el conjunt parroquial de Sant Andreu, que inclou l'església, rectoria i independències. Dependències, volen dir, de la rectoria. La iglesia té una antiga cripta preromànica, però que va patir una restauració terrible a la dècada dels 60. Té més curiositat històrica el fet que, en una masia propera al poble, va néixer el bandoler Perot de Roca Guinarda. Bandoler, doncs, Perot de Roca Guinarda, el 1582 al 1635. I que l'any 1602 va assaltar el Palau Episcopal de Vic, entre d'altres gestes que va fer. Roca Guinarda va arribar a assolir tanta fama, que fins i tot Cervantes el cita en el Quixot, en el capítol 60 i 61. Doncs direm que a la rectoria d'Oristà s'hi ha instal·lat el Museu Roca Guinarda de Terrissa Catalana. Amb peces que van des del segle XIV fins al segle XX. Direm, doncs, per anar acabant la ruta, que al sud del poble es pot visitar el cingle dels Tres Còdols. Còdols, volem dir. Un petit congost format per l'erosió de les aigües de la Gavarresa, que marca la fi del Lluçanès i l'entrada al Bages. També al sud hi ha la petita ermita de Sant Nazari, romànica del segle XIII i amb campanar d'espadanya. De Sant Feliu Sasserres cal fer esment de la Casa del Comú, del Consell i dels Jurats del Lluçanès. Un notable, volem dir, edifici existent renaixentista. Té principis del segle XVII, veritable centre administratiu de la zona durant l'únic període històric en què el Lluçanès fou una subvegaria, el 1449 al 1716. Un fur local que el decret de nova planta de Felip V va prendre a tots els lluçanesos, com sempre. Com no seria això, que els reis prenguin les coses. La Casa del Consell és l'actual seu de l'Ajuntament i en un frontó de la façana hi ha la figura simbòlica del justicier. L'església de Sant Feliu Sasserres és d'estil gòtic, tardà i conserva una antiga portalada romànica. Bueno, fins aquí la ruta d'avui. I ara aquestes noies s'acomiaden de tots nosaltres i d'aquesta ruta dient, en fi, podries.
Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, un altre país fora de ca teva, i diries sí en una altra llengua, t'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta, tindries més sort o potser més pega, tindries amics i jocs d'una altra mena. T'hauries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu, perdut per la selva, podries llegir contes ni llibres ni saber de lletra. o només crostons secs de pa negre.
Bé, doncs jo podria continuar més rutes, però el temps no ho permet. Per tant, fins al pròxim dimarts a la mateixa hora. Que tingueu una bona setmana. Adéu, amics.
Fugint de la guerra, fugint del dolor i la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser la teva.